Nacionalitat l'any 1977. Escolies ens guia per la vida del polític i editor i ens en mostra la personalitat en totes les seves dimensions, política, social, cultural i familiar. La tasca de Fornes va tenir dues vessants clares. D'altra banda, va actuar com a informant de Terradellas, va vetllar pel sosteniment econòmic de la Generalitat.
Dies. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració, diuen, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Són declaracions a la xarxa.
Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en la segona jornada de vaga del sector, avui al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat a més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demana la nul·litat. Escoltem Carlos Sanz, coordinador comarcal per d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de casa, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
La pedregada que ahir a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions que ha fet el Departament d'Agricultura. Va ser a les 7 de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell. El fenomen va afectar sobretot fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i a les peres. I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al pla d'espais i serveis garantint el finançament de l'obra. L'horitzó temporal arriba per poder dur a terme aquesta obra el 2031, això sí, 5 anys més tard de les previsions inicials.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 13 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, a Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem les últimes notícies del Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú. Des de l'Associació de Pesca Responsable ens portaran les últimes novetats. Participarem al Campionat de Rem de Llagut Mediterrani anant fins al Maresme. Sabrem com va la campanya del musclo al Delta de l'Ebre. I acabarem el programa d'avui anant fins a Mallorca i parlant dels problemes del Parc Natural de Salbufera. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar al nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible que aquest programa tiri endavant, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda i molt bé. I dimecres i correcuita, cap de setmana i dilluns. I s'ha acabat.
Això ha sigut molt depriment ara mateix, eh?
No, que estic contenta, de veritat. El que passa que fa una estona te'n comentàvem aquí amb un company que m'ha sortit una feina extra, que en aquell moment, saps que hi ha moments que dius que sí a una cosa i després quan t'ho repenses dius ai, per què dic que sí tan aviat sense pensar? Doncs això és el que m'ha passat i tinc la bajona de que ara ja m'ho he pensat.
No passa res.
Ja, però hi dic que sí.
Aquest matí a primera hora estaves visitant el mar. Com estava el mar avui?
Super tranquil.
Sembla la piscineta, eh?
Sí, fresqueta, fresqueta l'aigua, però piscina, piscina, eh?
Sí, sí, perquè jo hi he passat per arran de mar i era piscina, 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 comparat amb ahir que estava més mogudet. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, com diu la Sílvia, de dimecres. Aquí, ahir, ja ho sabeu, va ploure i avui fa una mica de vent, però, bueno, fa solet, està bé. El vent que te despentina una mica, però, bueno, de vegades ja toca.
Que profunda, això, eh? Ha estat molt profunda. La Sílvia i jo parlant de mar i tu despentinar-se pel vent, ni que sigui,
sí,
ja està.
Sí.
Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Jo calculava l'altre dia que l'any passat, a les altures on ens trobem de mes de maig, ja havia fet unes quantes banyades, bastantes més que no aquest any.
Perquè estava més calenta l'aigua.
Ah, exacte.
Bàsicament perquè a l'hivern va fer més calor. Vull dir, sí, aquest hivern ha sigut més fred i per tant l'aigua del mar estava més calenta, però un any està fresqueta i a part el mes de maig, que diguem, no està fent un mes de maig tòrrid de 30 graus.
No acompanya. Aquí cada tarda tenim tempesta, núvols, fresqueta, vull dir, no. Aviam si quan torni d'aquí una setmaneta i pico comença a fer una miqueta de bon temps, perquè ja tinc ganes de posar-me les ulleres i anar a veure coses a sota l'aigua.
De fer-ho ja ho pots fer, eh? Però
ja, però no,
encara està...
No toca, no, encara no.
El tema positiu de tot això és que aquí a la Costa Daurada, a Tarragona, a aquesta època, l'any passat, hi havia moltes meduses, però una animalada, una barbaritat. I enguany de moment no n'hi ha cap una, ni una, toquem fusta, ja sabem que això és cíclic, però l'any passat hi havia moltes meduses. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Molt bé. Mira, Marina, m'acabes de desbloquejar un record de l'any passat, perquè, clar, suposo que per proximitat, però aquí al Garraf també va haver una allau de meduses que hi havia alguns dies que era impressionant. I de moment també està tranquil aquest tema. Ja veurem com evoluciona ara quan arribi la calor.
Veurem com evoluciona, esperem que no n'hi hagi tantes com l'any passat, almenys. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bé. Home, mira, m'heu desanimat una mica, m'heu dit que l'aigua del mar està freda.
Però si tu fins demà us notifiques, vull dir, sí, què més et dona?
Però és que ara em venia de gust banyar-me el mes de maig, i ara m'heu dit que està freda, ja no ho faré.
No, de poder-ho fer ho pots fer.
I una cosa, que te fiques i només és el primer moment, després ja el cos t'acostuma, eh?
Clar, per això, ja estava animat.
Només són els primers tres quarts d'hora, després ja...
Tres quarts d'hora. No, és que si vosaltres em dieu que està freda, jo em retiro, no em banyo encara.
Posa un pauet i ja ho comproves tu mateix.
Volíem el vídeo, la Marina i jo.
Mig dit, sí. Volíem el vídeo. Sí, ja et gelaràs amb això. Vinga, va, deixem l'aigua del mar, anem a començar el programa d'avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que els regatistes del Club Nàutic Vela Palamós guanyen la Lliga BBVA Escolar. Sergi.
Doncs sí, s'ha proclamat campió d'aquesta Lliga Escolar de Vela. Aquest cap de setmana s'ha fet la competició final d'aquesta temporada, 25-26, al Port Olímpic de Barcelona, amb la participació dels clubs de regatistes d'arreu de Catalunya. L'entitat palamosina ja prepara amb dues tripulacions sota la supervisió de l'entrenador Marc Palomares. La primera tripulació estava formada per Raúl Oréndez i Nora Serra, i la segona per Gil Rosselló i Genís Mas. La jornada va tenir unes bones condicions per navegar amb un vent de 7, entre 7 i 12 nusos. Les dues embarcacions del Nàutic Costa Brava, totes dues sempre dintre dels 10 primers classificats, van fer molt bona feina d'equip, un fet que els va donar el triomf a la classificació final. Escoltem a Marc Palomares, entrenador, en declaracions a Ràdio Palamós.
Per tant, és important i és tindre en compte que és un sacrifici el que fan aquests nens. És a dir, en comptes d'estar jugant o estan tirant-se hores jugant a la play, estan fora al mar navegant, sigui estiu o sigui hivern. I al final doncs, és una cosa que has de voler-la fer. La vela requereix un cert temps i no es limita només al que fas al mar, sinó també al que fas al terra. És un esport que t'ensenya a ser responsable. És el teu material, ets tu de qui s'han de cuidar, no són els pares que t'han de recollir les coses. És el teu barco, tu l'has de netejar, tu has d'estar segur que tot estigui en ordre, si alguna cosa està malament és tu qui ha de demanar que se la poden reparar. És un esport que t'ensenya ja de ben petit a ser responsable del que tu fas i de les teves coses.
La Lliga Blava Escolar és un projecte que busca apropar la vela a l'àmbit educatiu i fomentar valors com el treball en equip, el respecte al medi ambient i l'autonomia entre els infants de primària. Aquesta edició hi han participat una vintena de clubs. En la classificació final, el Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós s'ha alçat en primera posició amb el triomf per davant del Club Nàutic Sitges i del Club Vela Blanes.
El cicle Mirades Blaves donarà el tret de sortir del Festival Portal Blau 2026.
Doncs sí, la conferència La dignitat humana en temps de violència i incertesa estrenarà el cicle de Mirades Blaves d'aquest Portal Blau 2026 i serà aquest dissabte, dia 16, a les 6 de la tarda, a l'Alfolí de la Sal de l'Escala. La conducció anirà a càrrec de Carles Duarte, que dialogarà amb Francesc Torralba, dos referents del pensament contemporani. Escoltem precisament en Carles Duarte.
La dignitat humana fa referència al respecte i al coneixement que de l'altre nosaltres necessitem tenir per disposar d'una vida completa, d'una vida amb sentit. No? I ho farem, en parlarem, amb un dels homes més savis que té aquest país, que és Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla, un home, un assagista, un home d'una gran qualitat en tots els sentits, no?
Mirades Blaves incorpora al Portal Blau un espai de reflexió sobre els reptes ètics del present, donant eines cap a aquest pensament crític. Les entrades per al cicle a aquest acte estan esgotades, igualment que per la conferència de la historiadora Caral Soler, Les dones durant la Guerra Civil, que serà el dia 26 de juny. Sí que queden entrades pel debat sobre la relació entre humanitat i tecnologia amb Jordi Pigem i Juan García del Muro el 26 de setembre i de la conferència de la neuròloga Yolanda Silva sobre la prevenció del tractament de l'ictus del 17 d'octubre que tancarà el Festival Portal Blau d'enguany. Totes aquestes activitats seran en elements patrimonials.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Sant Jaume d'Enveja crearà un centre d'interpretació de l'arròs. Ho farà en uns antics magatzems que la Càmera Arrossera del Montsià ha cedit a l'Ajuntament, una sessió que s'ha formalitzat amb la signatura d'un conveni aquest dimarts, Cel.
Així és, Marina, l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, Teresa Solsona, ha explicat que el centre es complementarà amb la donació del primer molí de la cooperativa local per part de la família Xerta Llorac.
La Càmera Arrossera m'ho cedeix dos magatzems que ells tenien i nosaltres el que farem serà habilitar-los per a poder fer pues, això, el que he dit abans, no? El centre d'interpretació de l'arròs. Tenim també la donació d'una altra família, de Xerta Llorac, que ens donen el molí, el primer molí que tenia la cooperativa. Ells van comprar els magatzems i en el magatzem de la cooperativa estava el molí i allí es va quedar i ara ja li volem donar-li un ús.
La voluntat és fer un homenatge a tots aquells que van fer possible el creixement de la cooperativa, així com la seva fusió amb la Càmera Arrossera del Montsià, destacant el paper d'Alfonso Xerta.
Té que ser també una mica un homenatge de cara a aquelles persones que van fer possible que Sant Jaume es creixés, que es creés la cooperativa, després la fusió en la Càmera, i a partir d'aquí una de les persones molt importants en aquesta fusió i en la història de la cooperativa, a part dels fundadors, és la figura d'Alfonso Xerta.
El president de la Càmera Arrossera del Montsià, Àlex Morales, ha afirmat que este és un projecte que no només recordarà els orígens de Sant Jaume d'Enveja, sinó que també donarà vida al poble.
Ja jo penso que és un projecte molt positiu i que donarà molta vida al poble i també pues, tindrà una manera de poder explicar la història de l'arròs i també la història de la cooperativa. No puc pensar en un lloc millor per a fer aquest centre, perquè al final estem rodejats d'arrossars i de cultura de l'arròs, i que jo crec que serà un centre que té que tindre èxit sí o sí.
La vídua d'Alfonso Xerta, Maria Cinta Gisbert, ha agraït que es posi en valor la tasca i contribució del seu difunt marit en el creixement de Sant Jaume d'Enveja. A més, el futur centre d'interpretació de l'arròs posarà el nom d'Alfonso Xerta a la sala polivalent.
Les empreses de navegació del tram final de l'Ebre es queixen perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no avisa a temps de crescudes programades.
Les empreses nàutiques i turístiques del tram català de l'Ebre, especialment les dedicades a la navegació de piragües i caiacs, han exigit a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que revisi els protocols de comunicació i avisi amb suficient antelació de les crescudes programades des del sistema d'embassaments Mequinensa, Ribarroja d'Ebre, Flix. L'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre, que les aplega, ha emès un dur comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada d'este dilluns, que va multiplicar per 3 el cabal del riu, fins a 1.500 metres cúbics per segon. A més, alerten que això posa en risc la seguretat de l'activitat i els ocasiona pèrdues econòmiques.
Aturada a les costes del Garraf. L'associació Alites, dedicada a la preservació i conservació del medi natural amb seu a Canyelles, ha posat de manifest el mal estat amb què es troben les basses del Mas de l'Artís, el tema de Vilanova i la Geltrú. Unes basses que haurien de servir de refugi als amfibis del parc del Garraf i garantir així la biodiversitat d'aquests espais protegits. Carla.
Doncs sí, la bassa es va construir l'any 2013, però poc té a veure amb l'estat en què es troba avui 13 anys després. Des de l'associació Alites de Canyelles han volgut denunciar que en tots aquests anys no hi ha hagut manteniment i que la bassa, ubicada dins del parc del Garraf, en una zona protegida per la xarxa Natura 2000, presenta un evident estat de deteriorament que fa que no compleixi la funció de retenir aigua en un entorn amb escassos punts d'aigua necessaris per a la reproducció d'amfibis. Ens ho explica Tomàs Pulido, de l'associació Alites.
Aquesta bassa la vam construir per, diguéssim, iniciativa nostra. El parc es va posar i ho va fer el 2013. És una bassa que ha funcionat molt bé, però el problema és que no ha tingut cap tipus de manteniment i ja veieu com està totalment deixada. La xarxa ha sigut estripada pels senglars, han entrat, han fet molt bé la lona, que era la que feia d'impermeabilització, perquè aquí tenim la problemàtica del Garraf, que tot és molt càrstic i quan plou s'infiltra tota l'aigua.
En un altre punt del parc, al fons de les Oliveres, hi ha una altra bassa que tampoc compleix la seva funció. Aquesta té 6 anys i des de l'associació Alites, de fet, afirmen que no ha acabat de funcionar mai perquè no aguanta l'aigua i en denuncien també la manca de manteniment. Que aquestes basses no estiguin en condicions alerten posa en risc la reproducció d'amfibis de la zona, però també d'altres animals que depenen d'elles per hidratar-se.
Hi ha amfibis que s'han estat reproduint aquí durant tot el temps que ha estat aquí, que sigui la granota verda, el gripau corredor, el gripauet, el tòtil, i amb l'altra base la salamandra. Bàsicament la salamandra és diguéssim, la bandera que tenim aquí, perquè és un lloc dels més, diguéssim, cap al sud que es reprodueix la salamandra de Catalunya, i hi ha una comunitat de salamandra tremenda, però no té on reproduir-se.
L'associació Alites ho ha denunciat a la Fiscalia de Medi Ambient 3 cops en els darrers 3 anys i afirmen tenir la resolució que s'ha de solucionar aquesta problemàtica, però lamenten que passin els anys i que ningú diuen mou en fitxa.
No hauria de ser jo, hauria de ser la mateixa Diputació o el Parc el que fes aquest acte. Però al final el que està passant és que, per el que em diuen, ja no és una cosa que jo he estat sobre amb les converses, que la propietat no dona permís per fer el manteniment. Llavors jo em quedo com molt garratibat, és a dir, ha donat el permís per construir unes basses i no dona permís per fer el manteniment, per poder-les conservar. Llavors estem fent com un atemptat contra la natura. Llavors al final em vaig decidir a presentar, a anar a Fiscalia del Medi Ambient i posar-lo sobre la taula i explicar el que estava passant.
Des del Parc del Garraf, gestionat per la Diputació de Barcelona, han declinat fer declaracions atès que és un assumpte, diuen, sota investigació. Mentrestant, en alguna ocasió des de l'entitat, amb l'aval corresponent dels agents rurals i aprofitant alguns tolls d'aigua que s'han creat, han acabat traslladant les larves de salamandres a altres indrets amb aigua per garantir que puguin sobreviure.
Anem ara fins les costes del Maresme. Dos joves aranyencs volen crear una colla castellera a Arenys de Mar sota el nom dels Bailets de Cinera. Han fet una crida a les xarxes socials per sumar membres al col·lectiu i apunten el dissabte que ve per fer el primer assaig a la platja del Cavalló. L'objectiu seria fer un pilar de quatre per les festes majors d'aquest estiu, Oriol.
Exacte, Marina. Aquí ens hauries d'ajudar una mica, eh? Tu que tens tradició castellera, segur que algun bon consell els podries donar. Mira, la iniciativa neix quan dos joves d'Arenys, Aran Gasó i un amic, s'animen a crear una colla d'aficionats als castells aquí a Arenys de Mar. Al veure que la proposta tenia una molt bona rebuda dins del seu cercle, van decidir obrir un compte a Instagram amb el nom de Bailets de Cinera. Des d'aquest espai, els darrers dies han estat fent una crida via xarxes socials perquè tothom que tingui interès pugui formar a part. Per Gasó, els castells et poden canviar la vida, com li ha passat a ell, i aquesta és la principal motivació per tirar endavant amb el projecte.
Com amb un amic, vam començar com amb la broma de, va, un dia fem castells, ja, i, en plan, vam anar com comentant la broma, vam veure que hi haurien com quatre o cinc persones més que se'ns animaven, i vam dir, doncs, prova a fer una crida, a veure qui se'ns anima. De fet, la idea original era fer com el que se'n diu a la zona sud de Catalunya una colla d'aficionats, que són quatre persones que sense massa voluntat s'ajunten i fan castells, doncs, pels riures, i d'aquí va sortir. I de cop vam veure com que la gent tenia certa rebuda dins del poble, amb la crida per xarxes socials, sobretot amb la crida per xarxes socials. I la broma es va anar fent gran fins que ara és menys broma.
Actualment el projecte es troba en una fase embrionària i el següent és trobar-se en un assaig que ja té dia i lloc el pròxim dissabte a la platja del Cavalló. L'objectiu a curt termini és aconseguir fer un pilar de quatre en alguna de les dues festes majors que celebra el municipi d'Arenys a l'estiu.
De moment la idea és reunir-nos el que som. De moment tenim canalla, tenim gent que sap pujar una mica de Mataró, i la idea és intentar començar a preparar el que podria ser un pilar de quatre per plantar-lo algun dia a la placeta i doncs, fer xivarri. I a veure qui s'apunta, perquè és que és molt més divertit del que la gent es creu. Per dir-ho manera, en plan, no t'atrapa, sinó fas molta pinya. La manera en la que coneixes gent quan fas castells és una altra totalment radical.
Gasó assegura que tothom és benvingut a formar part de la colla i recorda que no hi ha cap requisit per ser casteller, ni l'edat ni la condició física, i apunta que a la pinya sempre es necessiten braços i cames.
Tothom pot participar. Per mi és la gran part xula dels castells, que des del més petit al més alt, al més vell, tothom té el seu lloc a la pinya, tothom té el seu lloc. La gent es pensa que tothom puja tot, els castells són només pujar. La pinya és la part més important.
Per l'assaig cal portar uns texans, una camisa i, en cas que en tinguin, doncs una. Les persones interessades es poden posar en contacte amb ells a través del seu compte d'Instagram.
Aquest dijous és l'últim dia per inscriure's a la 13a edició del concurs Espais Florits de l'Arenys de Flors, que se celebrarà el pròxim 30 i 31 de maig.
Exacte, aquesta nova edició manté les tres categories: particulars, carrers i comunitats de veïns i, finalment, comerciants. L'únic requisit per participar és engalanar i decorar els diversos espais per tal que l'ornamentació estigui visible durant tot el cap de setmana de l'Arenys de Flors, tant dissabte com diumenge. El jurat serà popular, format per 10 persones anònimes vinculades al món cultural d'Arenys de Mar, i puntuaran segons un conjunt de criteris com l'originalitat, l'impacte visual, la composició, la qualitat artística, també el disseny i l'harmonia. Hi haurà 3 premiats per cada categoria, amb 300, 200 i 100 euros respectivament. Com sempre, els participants d'aquest concurs es complementen amb la resta d'espais favorits que hi haurà per aquesta nova edició de l'Arenys de Flors.
A acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona invertirà més de 770.000 euros, no milions, ho direm bé, en una nova planta fotovoltaica que s'ubicarà a sobre de les cobertes dels tinglados 1, 2, 3 i 4 del moll de costa. La planta generarà 300 quilowatts de potència d'electricitat verda que serviran per cobrir part de la demanda energètica del recinte portuari. L'autoritat portuària està licitant la instal·lació d'aquesta planta que està cofinançada pels fons europeus de desenvolupament regional. Els treballs s'executaran en un període de 4 mesos des de l'inici d'obres. Amb la nova planta, Port de Tarragona superarà el 1 milió de megawatts de potència d'electricitat autogenerada. La planta fotovoltaica s'ubicarà a les cobertes més pròximes al mar dels 4 tinglados, ja que són les que disposen de millor orientació i més hores de sol per produir energia elèctrica. En total s'instal·laran 708 mòduls fotovoltaics. N'hi haurà 165 als tinglados 1 i 4 i 189 als tinglados 2 i 3. Per reduir pes de la càrrega estructural de la planta i garantir la seguretat i estabilitat dels edificis, es col·locaran mòduls fotovoltaics ultralleugers. Actualment hi ha instal·lacions fotovoltaiques al refugi 1 i 2 del Moll de Costa, a l'edifici administratiu de l'autoritat portuària, a l'edifici del Club de Rem, al punt de control fronterer al seu pas de l'agència tributària, al centre d'acreditacions, a les pèrgoles de l'aparcament de la terminal de creuers i a l'edifici de la policia portuària. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Continua aquesta situació dominada per vents molt variables en funció del tram de costa on estiguem. De fet, al sud del Cap de Salou continuarà bufant al llarg d'aquesta tarda el vent de dalt, vent de mestral, no gaire intens, però sí que continuarà sent més ressec amb una pujada de temperatura. I, en canvi, al nord del Barcelonès el vent que s'imposarà serà el de xaloc o llevant, especialment al Golf de Roses, també cap al Cap de Begur, una mica més reforçat de vents marítims, com dèiem. Això també farà que estigui una mica remenada la costa. Estarem parlant de maró a gran part del litoral i amb ruixats que aniran caient aproximadament de la desembocadura de la Tordera cap al nord, cap al sud, més clarianes. Hem vist el dijous vents al matí una mica més accentuats de ponent, que durant la tarda s'imposaran fins i tot una mica més, aproximadament a la costa barcelonina i la Daurada. En canvi, a la costa brava un altre món. Núvols, vent de xaloc i ruixats que aniran caient al llarg del dia. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. A aquesta hora repassarem dues incidències. Per una banda, a la ciutat de Barcelona, a la ronda litoral, a tocar del nus de la Trinitat, i tenim un accident. Només hi ha un carril obert, en sentit Besòs. Això suposa aturades de 6, gairebé 7 quilòmetres entre el Fòrum i aquest nus de la Trinitat, arribant al Bon Pastor. Per tant, problemes avui a la ronda litoral en sentit Besòs, com et deies, a causa d'un accident que provoca cua de gairebé uns 7 quilòmetres. També veiem problemes a l'autopista AP7, al tram de Parets del Vallès. Alguna incidència s'hi ha produït, no sabem exactament què és el que hi passa, però sí que veiem les aturades que no tocarien a aquesta hora de la tarda. Són retencions de més de 4 quilòmetres, com et deia, a l'autopista AP7, entre Mollet i Parets del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Fem la primera aturada del dia al Garraf, en concret al port de Vilanova, per conèixer tota l'actualitat del Club Nàutic Vilanova, ara que ja han arribat a la primavera i al bon temps. Carla.
Doncs sí, Marina, avui tornem a parlar amb en Pepe Sabaté, director esportiu del Club Nàutic Vilanova, per repassar com està vivint el club aquests mesos i quines activitats són les que tenen programades per als propers mesos que venen, ara que ha començat el bon temps. Bon dia, Tete, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Bé, primer de tot, parlem del bon temps que ha arribat. Quin ambient es respira aquests dies al club entre socis, visitants, tots els que esteu per allà?
Bueno, la veritat és que ara ja comencen els mesos, podem dir, més forts de la temporada. Tenim un maig i juny plegat d'activitats i de campionats fora del club també pels nostres equips de regata. Hem començat ja fa un mes i escaig, hem començat amb les activitats de vela escolar, vull dir que podíem dir que cada dia tenim activitat al club.
I podem dir que hi ha moltes ganes, no, també?
Sí. A veure com aguantem aquests dos mesos, però bueno, en un principi creiem que ho tenim tot ja més o menys enllestit i bueno, i ara ja només és anar tancant caps de setmana i anar realitzant totes les activitats previstes i endavant, i esperar l'estiu.
Sí, perquè, de fet, l'última vegada que vam parlar, que ja deu fer un parell de mesos, va ser just aquella època que vam encadenar un munt de temporals de mar, que suposo que això us va afectar molt, no?, a nivell d'activitats.
Sí, la veritat és que sí, ha sigut un hivern bastant dur, però bueno, la veritat és que al final sí que és veritat que hem tingut que anul·lar alguna activitat, alguna competició, però bueno, en general ha estat un bon inici, un bon trimestre, perquè al final l'assistència i la participació l'hem mantingut, no? I llavors al final, bueno, són coses de la mar, no? Vull dir, tindrà millor o pitjor temps, però bueno, la gent respon igual, la gent ha respost igual, i això és molt important.
Bé, doncs sí, la implicació de la gent s'ha vist intacta i ja és una victòria amb el temps que hem tingut, amb aquesta estació que hem passat tan dura. Aviam, anem a entrar una miqueta amb el tema, sobretot el que a mi m'interessava més xerrar avui amb tu, que és quines novetats porteu ara de cara a aquesta primavera i a aquest inici d'estiu.
Doncs mira, aquest cap de setmana de 16 i 17 de maig, el 16 tenim una regata social de creuers, el 17 tenim una immersió de submarinisme, aquest cap de setmana encara és tranquil. El segon cap de setmana, 22, 23 i 24, ja tenim la Copa d'Espanya i Campionat de Catalunya de catamarans. Vale? Són dos campionats que es fan, un campionat nacional i l'autonòmic, es fan a les mateixes dates i som els organitzadors. El 30 i 31 tenim una altra regata de creuers que anem fins a Tarragona, una travessa a Tarragona, i després ja comencem amb la Columbretes. El juny, primer cap de setmana tenim la Columbretes, el segon cap de setmana tenim el Campionat de Catalunya per equips d'Òptimis, el tercer cap de setmana tenim la regata Accio, que és la regata de final de temporada que organitza la classe Òptimis cada any aquí a Catalunya. Vull dir que realment tenim 4 o 5 setmanes que no pararem.
Sí, ja ho veig. Sí. I, escolta'm, aquest Campionat d'Espanya i Catalunya que m'estàs explicant de catamarà, no sé si heu preparat alguna coseta especial tenint en compte la magnitud de l'esdeveniment.
Bueno, sí, a nivell logístic, clar, són campionats en què sempre necessitem suport, no? I la veritat és que, bueno, hem contactat amb l'Ajuntament pel tema de les zones blaves. La veritat és que l'Ajuntament, com sempre, en les darreres èpoques, sempre s'hi ha bé i sempre ens ajuda amb el que pot, perquè al final tampoc tots dins del club no hi caben. I, bueno, en principi em sembla que ara estem sobre els 25-30 participants que s'inscriguin més, però la veritat és que és un campionat molt, molt vistós, no? Perquè al final són catamarans, no? que són barcos molt ràpids, molt, molt vistosos de veure navegar, i, bueno, la veritat és que amb moltes ganes de que estiguin aquí ja i poder tindre uns bons dies i una bona amiga que ens acompanyi, la meteo, i que puguem fer totes les proves programades.
Sí, tant de bo. Això de la meteo li preguntarem al nostre company, en Sergi, que és l'especialista. Què et anava a dir? A nivell de... Entenc que en una competició així també la participació dels socis és important, no? A nivell, que parlaves de logística, a nivell d'organització, tot aquest tema.
Bueno, la veritat és que al final socis que hi participin en aquest tipus de campionats n'hi ha pocs, en veia lleugera, però sí que és veritat que necessitem la seva implicació, no? o almenys la seva comprensió, perquè al final durant 3 dies tenim mig club ocupat. No? La veritat és que el tema de poder utilitzar la zona blava que hi ha davant de les nostres instal·lacions també ens permet certa tranquil·litat amb els socis, no? Perquè no veuen omplert les places de pàrquing, no veuen omplert tota la zona de central, el moll central del club, però la veritat és que tenim un soci molt actiu en totes les activitats, i quan es fan activitats d'aquestes la veritat és que la majoria de socis ho tenen molt assumit i col·laboren de molt bon grat, no? Perquè entenen que al final és la finalitat del nostre club, no? Generar activitat esportiva i que cada vegada el club tingui més projecció.
A nivell d'aquesta participació dels socis, aquest treball social que també feu vosaltres, sé que moltes vegades organitzeu, per exemple, sobretot a l'hivern, no?, alguns cursos, algunes activitats més de caire social. No sé, en aquest aspecte, què teniu preparat ara?
Mira, ara de xerrades, el 23, precisament, el 23, que coincideix amb la Copa d'Espanya, tenim una xerrada que és la física aplicada a les embarcacions a vela, que justament és una xerrada que dona un dels nostres socis. Durant tot l'any intentem complementar l'activitat esportiva amb activitat més de caire formatiu, no? Hem fet un curs de meteorologia amb l'Enric Agut, que la veritat és que funciona molt bé. De fet, ja és el segon curs que fem, perquè ens vam quedar, hi havia més demanda que oferta. Hem tingut que fer un segon curs aquest any. Vull dir que sempre intentem fer coses, no? Intentar no perdre aquest caire formatiu i que el soci se'n pugui aprofitar. De cara al setembre, al juliol, llavors sí que és veritat que fem una mica de parón, perquè hi ha molta gent, molts socis que marxen fora, però de cara al setembre també estem acabant d'ultimar també un programa de més xerrades i esperem poder implementar-ho en breu i que ja apareguin els nostres calendaris. Però és qüestió, tenim molt clar aquí el club que sempre és qüestió de fer coses, no? De fer moltes coses, perquè al final amb un port, amb un club han de passar coses, que per això no? és la nostra raó de ser, vaja.
Correcte. I per la gent que vulgui participar d'aquestes activitats de caire social o les activitats esportives, no? Tots aquests tornejos, aquesta llista interminable de tornejos i regates que teniu preparades ara, com ho ha de fer en cas de que algú es vulgui apuntar?
En tema, per exemple, de la regata de creuers, que és una de les seccions que tenim més actives i en les que participen, em sembla que l'any passat vam tancar amb una mitja de 35-40 barcos de mitja, no? en cada una de les proves que vam realitzar. La veritat és que són activitats que són obertes és tant pels socis com per barcos que puguin vindre de fora, no? Quasi vam arribar a una vintena d'embarcacions que han participat en alguna de les nostres regates i que no són d'aquí, no? Parlant de regates socials, després de les regates importants, les 100 milles, per exemple, és una de les regates amb més participació de tot el circuit català. Em sembla que aquest any vam arribar a les 60 i pico embarcacions. Vull dir que queda clar que venen moltes embarcacions de fora, no? En aquest sentit, jo crec que som un club molt obert, intentem ser un club molt obert. Totes les regates, totes les activitats esportives tenen a través de la web una inscripció, un procés d'inscripció. Llavors, la gent que té embarcació i vol participar, l'únic que ha de fer és entrar a la web i inscriure's en la regata que estigui interessant, no? Vull dir, em sembla que ja les tenim totes publicades i simplement és escollir la regata i fer el tràmit. Com sempre és el mateix, normalment la gent que hi participa ja ho té molt per la mà, no? Amb els concursos de pesca sí que ho tenim, no és que ho tinguem tancat a només els socis, però sí que és veritat que la majoria de participació només és de socis. I en tema de submarinisme, per exemple, també per fer-ho atractiu a gent que pugui vindre de fora, tenim una figura que és l'usuari de submarinisme, no? Que tu pagues una quota a l'any i llavors tu pots vindre a participar en totes les activitats de submarinisme que fem. Vull dir que intentem fem, està clar que és un servei important al soci, però també no ens oblidem mai de que estem en un entorn i de que a poc a poc ens hem d'anar introduint, no? I aquesta és la finalitat de les activitats, que també pugui vindre gent de fora, que ho provi, que vegi que en el club s'hi està bé i que, bueno, a poc a poc es vagin vinculant a la nostra entitat.
Igualment, Vilanova està creixent molt els últims anys, està arribant molta gent d'altres països, d'altres zones de Catalunya. Entenc que tot el que m'estàs explicant també demostra que potser s'haurien de plantejar fer-se socis del Club Nàutic si són practicants d'aquest tipus d'activitats, perquè podrien treure el màxim profit, no?, de tot el que es fa a nivell de mar aquí a Vilanova.
Sí, la veritat és que a nivell català en aquests moments som un dels clubs més actius i amb més activitat. Això no hi ha dubte. L'altre, justament el divendres passat vam tindre unes jornades de l'ACPET i vam tindre que fer quatre números perquè havíem de fer una presentació, i veiem que a nivell social només el 24% dels socis són de Vilanova ciutat, vale? Això hi ha qui ho pot veure com a algo positiu i hi haurà qui ho vegi com a algo negatiu, no? Però bueno, és la nostra realitat. Però a l'hora d'analitzar la gent que passa per l'àrea esportiva, que l'any passat van ser quasi 3.000 persones, no? 3.000 usuaris, ens adonem compte que el 50% era gent de Vilanova. Vull dir que al final l'àrea esportiva, les activitats esportives, som molt conscients que ens estan ajudant, no?, a trencar aquest, diguem-ne, entre cometes, aquest mur, no?, que sempre hi ha hagut, no?, perquè som elitistes, perquè som de fora, perquè som... Bueno, potser és, no? Som molta gent pensa en aquestes característiques quan pensa en el cronòtic, però estem fent un esforç molt important per trencar aquests, no?, aquests tòpics i obrir-nos al màxim a la ciutadania. Al final som un club privat, com tots els clubs, i hi ha uns límits, però bueno, intentem col·laborar al màxim amb el que és el nostre entorn, no? Fa dues setmanes hem estat col·laborant amb un campionat d'Espanya de padel surf, no?, que va organitzar la Federació de Surf i l'Ajuntament. Doncs, bueno, vam posar el nostre granet. Intentem col·laborar amb el club de bogadors que tenen les barques aquí, i cada any els hi organitzem, els ajudem a organitzar una trobada que fan. Bueno, a poc a poc, no? Vull dir, anem omplint el vas. Però sí que és veritat que tota aquella gent que li crida al mar, o que li criden les activitats, no?, que es poden fer al mar, la veritat és que Vilanova és un punt de sortida ideal. Vull dir que si algú s'està pensant, no?, en comprar-se una barqueta o llogar una marre, o millor que aquí, no estarà a cap lloc.
Jo estic molt d'acord amb tu, eh? Millor que aquí, a pocs llocs. Potser els meus companys ara em miren malament, que ells, ja ho sabem, no?, la gent d'Arenys, la gent del Delta, potser em mirem una mica malament, però aquí una és molt nostrada, de Vilanova. Bé, Tete, jo crec que em quedo amb aquest missatge últim que ens has donat, i ho deixarem aquí. Si no hi ha cap coseta que digués, hòstia, m'he oblidat de comentar tal activitat, tal cosa que farem.
Bueno, en principi és que en tenim tantes que... Però bueno, jo diria que més o menys a nivell social també tenim el 24, el Tots al Mar, no?, que és una jornada que organitzem des de fa molts anys, que intentem que els socis vinguin, surtin a l'aigua, no?, els obliguem, mentre cometes una mica, a sortir a l'aigua, i els hi regalem... Hi ha anys que regalem una tovallola, hi ha anys que regalem una bossa de platja. Al juny també, el 22, tenim una activitat molt xula, que és un concurs de pesca per nens i dones, que intentem, bueno, a poc a poc estem intentant que cada any tingui més participació. Llavors, bueno, es treu els nens a pescar, després se'ls fa un dinar, i bueno, són aquelles activitats bueno, que a poc a poc esperem que vagin tinguent recorregut i que ens ajudin per un costat a l'assent social del club, i per l'altre a que a poc a poc pugui anar venint gent de fora.
Sí, està clar, i a mi em sembla molt interessant, una activitat com aquesta, precisament no? Que a vegades la pesca... Ostres, jo vaig a pescar des de que soc, des de que era bastant petita, perquè vinc de família de pescadors, i sempre era un entorn, bueno, molt masculinitzat i que sempre costava bastant trobar un espai per desenvolupar-se, no? I a mi aquesta activitat, en particular aquesta activitat, em sembla molt, molt, molt interessant. Res, Tete, no et pregunto sobre si ens hem deixat res més, perquè jo tinc la sensació que cada vegada que et pregunti em sortiràs amb una activitat.
Segurament.
Ja ho deixem en que, em sembla a mi millor, en que entrin a la web del Club Nàutic Vilanova, que allà podran trobar tot el que teniu programat, potser són 10 minuts de lectura, però... ho podran trobar tot, amb tota la informació detallada. Ja només em queda agrair-te que ens hagis acompanyat una estoneta avui.
Molt bé, a vosaltres per, bueno, per donar-nos visibilitat. Gràcies.
Vinga, fins la propera.
Fins la propera.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
Deixem de costat els clubs nàutics i anem a pescar. Avui amb els companys de Pesca Responsable volem parar atenció just en aquesta època on estem, a la primavera, i com això ens fa plantejar les nostres jornades de pesca, Sergi.
Doncs sí, Marina, una estació prou particular també a mar, sobretot més i pels comportaments dels peixos. Bona tarda, Fede. Ens has preparat uns consells, però primer volem posar tot plegat en context. Per què hem d'estar més atents en aquesta època, just a la primavera?
Bona tarda a tots. Doncs bé, perquè, bueno, doncs, com tu has dit, passen coses, no? Hi ha molts dels peixos, doncs, que pesquem, que en aquesta època, no vol dir que tots ho facin, en aquesta època, doncs, tenen les seves fases de reproducció. I això és important, ja ho posaré una mica en context, no? La pesca en general, essencialment, doncs, de la que venim, de la comercial, doncs sempre ha buscat per accedir als peixos als moments on els peixos es concentren, vale? Els peixos es concentren per diferents motius. Normalment, per reproduir-se, per alimentar-se o per migrar, no? Clar, aquesta gradació en fidelitat reproductiva, doncs, hem de tindre cura. I per tant, doncs, en aquesta època de reproducció, els peixos que s'agrupen doncs poden ser més vulnerables, vale? I fins i tot de vegades més previsibles, es concentren en zones concretes, tenen comportaments més repetitius, es troben en un moment de gran despesa energètica, i per això que encara que pugui semblar un bon moment per pescar, doncs és un bon moment per excavar la prudència, no?
Anem
per
fent...
tant, hauria...
Sí. Digues,
perdona.
Sí, no. Disculpa, et volia dir... però clar, tu sempre ens dius aquí en aquesta secció de la pesca responsable que el primer que ens hem de fer és informar-nos, que això sobretot és el més important.
Exactament. I per tant, si et sembla, anem al primer consell, que és informar-se. I la informació està a l'abast, i està a l'abast de diferents maneres, no? Avui en dia tenim, doncs, des d'internet amb tots els cercadors fins a la IA, doncs, que ens permet tindre una molt bona... Però és que, a més, tenim aquí a Catalunya la sort, doncs, que la Generalitat va editar unes guies de pesca, dos edicions, vale?, ampliades, on, a part de les talles mínimes, ja les èpoques de reproducció, etcètera, no? Llavors, doncs, crec que val la pena, doncs, abans d'anar a pescar, conèixer les espècies que es poden capturar, les talles mínimes, els límits de captura, les vedes, les zones protegides i qualsevol regulació que tingui a veure amb aquest tema, no? Aquest és el primer consell, és a dir, partint de la informació, no comencem des del desconeixement, no?
Ens ho comentaves... Sí. No, que ens ho comentaves abans, precisament, aquestes agrupacions reproductives que molts, no tots, dels peixos fan just en aquesta època. Com ens influeix això?
A veure, ens podem trobar... Cada espècie té el seu comportament, no? Però ens podem trobar amb espècies, doncs, que pescar-les, per exemple, amb jigging, amb vinil, per exemple...
en altres èpoques són més difícils d'apartar i en aquesta època es converteixen en més territorials, no? Anem a dir que no és que mengin, sinó que ataquen qualsevol cosa que entri en la seva zona, no? I per tant és més fàcil a vegades pescar-los, no? I aquí és on ve el tema, no és el moment, no és el moment, no és el moment de fer-ho. Bé, el segon consell, com et deia, és no pescar en agregacions reproductives evidents. ¿Vale? Si veiem una espècie que està concentrada en una zona concreta i sabem que és l'època de reproducció, és que s'està reproduint. ¿Vale? És més responsable no fer-ho. Encara que hi hagi molt de peix, no vol dir que sigui més bon per pescar-lo. ¿Vale? I a vegades vol dir exactament el contrari, que és el moment que hauríem de deixar-lo tranquil. ¿Vale?
D'acord.
A vegades costa això, i especialment moltes vegades els que s'inicien, no? Uh-huh. Amb l'avidesa de tindre una bona captura. Bueno, ja arribarà, és qüestió de temps. Amb el tema de les talles mínimes, sabeu que les talles mínimes són un concepte legal,
sí.
I que moltes vegades la talla mínima no es correspon amb la talla de primera maduresa, ¿vale?
Això Fede... conveni... Això, Fede, ho sabem amb aquella eina que doneu o que oferiu amb l'ictiòmetre de la CPR, que allà crec que el que posa són les talles reproductives dels peixos.
Sí, tot i que ara l'hem d'actualitzar perquè hi ha hagut algun canvi, però allà la talla primera. Però és que en les guies aquestes de la CEP també hi ha la talla mínima i la talla primera de producció.
D'acord.
Nosaltres no pesquem per oci, pesquem per gastronomia personal, pesquem per ciència, no? Bueno, jo penso que val la pena, doncs, i més en aquesta època, respectar aquestes talles. Però què passa? Que és evident que si no respectem la talla primera maduresa...
No es pot reproduir.
Que pesquem, què? No es reproduirà. Exacte. I per tant estem jugant en contra de la natura i en contra de nosaltres mateixos.
Uh-huh.
Vale? Així de senzill. Vale? Per tant, no ens quedem sols amb aquesta talla mínima. No? El quart consell és, en època de pesca, en època de reproducció, potser val la pena reduir la pressió de pesca. Vale? No cal que sigui l'època on vulguem tindre les millors captures. Vale? Ja arribarem, esperem a final de l'època, que encara estan agregats, però no actuem així, no?
Uh-huh.
Un altre consell és, en època de reproducció, doncs millorar molt el tema de la captura i solta. És a dir, si tenim la visió ja directa d'un peix que el traiem i està ovat, que a vegades ho veiem, com tu saps, vale?
Sí.
Deixem-lo anar, no n'estem liquidant un, n'estem liquidant molts. Mm. Deixem-lo anar, amb totes les garanties, amb bona pràctica. ¿Vale?
És allò sovint que veiem les panxes també... inflades, eh? Les panxes inflades de...
Exactament.
Jo què sé, ara se m'acut el sar, el llobarro, que a vegades és molt evident, aquestes dues espècies.
Mm-hmm. Exacte, per exemple, no? Bueno, pues, escolta'm, deixem-lo anar, ¿vale? Insisteixo que nosaltres no pesquem per viure, pesquem per gastronomia, pesquem, no vull dir per divertir-nos, no vull dir per gastronomia o per ciència, ¿vale? També és divertit això, eh? Un altre consell és, doncs, bueno, utilitzar tècniques menys agressives i més selectives, ¿vale? És a dir, utilitzar els muntatges que facin menys mal al peix, triples innecessaris, és a dir, és l'època, doncs, fer la pesca amb més cura. ¿Vale? I per últim, l'últim consell seria canviar l'objectiu de la pesca quan calgui. Si ara sabem que aquest peix està en època de reproducció, dediquem-nos amb un altre.
Uh-huh.
I precisament la gràcia del pescador no és pescar allò que pica, sinó pescar allò que ell busca. ¿Vale? És un pas més enllà.
Uh-huh.
¿Vale? I com tu saps, doncs, hi ha diferents tècniques, diferents esquers, diferents llocs, diferents hores del dia, per centrar-nos, doncs, en unes espècies o unes altres, no?
Uh-huh, sí.
Al final, la pesca recreativa té l'oportunitat en aquests moments de demostrar que no és només una activitat extractiva, sinó que és una activitat de coneixement del medi marí, i que un bon pescador no només sap capturar peixos, un bon pescador és qui sap llegir el mar, interpretar els seus cicles i actuar amb responsabilitat, com diem sempre, no? Per tant, l'època de la producció no hauria de ser vista com una oportunitat de pesca, sinó com una prova de maduresa del pescador recreatiu. I si volem continuar pescant en el futur, hem de deixar
que el mar continuï produint vida.
Perfecte. Jo te n'afegiria una. Fede, si m'ho permets, tiro cap al meu ram.
I tant.
Estar alerta, o sigui, la primavera sovint és època de canvis sobtats del temps. Aquestes tardes estem tinguent molts grops, moltes tempestes per aquí dalt. O sigui que el temps de primavera també és remogut tant en terra com en mar. O sigui que a part de la responsabilitat de tot el que has explicat ara en quant a la biologia, la fisiologia i tal dels peixos, doncs és una època també on és molt recomanable mirar el cel.
Això jo et diria que qui no mira el cel no viu. Sí. Ja sigui per la meteo o simplement...
Per estendre la roba, eh?
Exactament.
Per estendre la roba, bàsicament. Doncs...
Bueno, jo penso que són uns consells senzills, fàcils de complir, i l'any doncs dona per molt, i en aquests moments, doncs, bueno, sobretot crec que és un bon exercici, com has dit tu al principi, informar-nos, i saber una miqueta... llegir la natura per sincronitzar-nos amb ella.
Doncs, Fede, moltíssimes gràcies un dia més per portar-nos, en aquest cas, aquests consells, aquestes reflexions sobre pesca responsable que avui hem tractat justament aquesta època de la primavera. T'esperem a la propera. Que vagi tot molt bé.
Molt bé. Bona tarda a tothom.
Al final d'aquesta primera hora de Rat de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
tarda, són les 5 notícies. Esquerra critica la política d'habitatge del govern. La regidora de l'Escola